fent bastant millor les coses que d'on veníem, i aquest és el, crec que és el camí correcte, a millorar moltes coses, clar que sí, i autocrítica sempre, però bueno, crec que estem en un bon moment.
El d'ahir, per cert, va ser l'últim partit de sanció de Lewandowski i Ferran Torres, que dimecres ja podran tornar a jugar al camp del Betis.
I pel que fa a Pedri, gràcies, Laia, va ser l'encarregat de substituir Dembélé, que és l'autor del gol, i va arribar als 100 partits ahir com a jugador del Barça. 100 partits i només té 20 anys.
Sí, concretament 20 anys i 65 dies. És el jugador més jove de tota la història del Barça que arriba als 100 partits, només superat per Bojan Krkić, que ho va aconseguir amb 19 anys i 84 dies. De fet, Pedri ha desbancat Messi, que fins ara era segon, amb 100 partits jugats de blaugrana amb 20 anys i 249 dies.
De la seva banda, el Girona, que va acabar amb la mel als llavis perquè va ser superior, sobretot en l'últim quart d'hora, com va fer patir de valent el Barça, i va desaprofitar diverses ocasions per aconseguir l'empat. Ens en porta més detalls el Miquel Agut. Miquel, bon dia.
Bon dia. El Girona ho va tenir més a prop que mai, però va acabar perdent per 0-1 en els tres partits que s'han jugat de Lliga entre gironins i blaugrana a Montilivi. 0-6 de parcial per l'equip blaugrana, que ha guanyat els tres partits. El Girona encara ha estat incapaç de fer-li un gol a Marc-André Ter Stegen. I això, que va tenir ocasions, de fet, segons Mitchell, les millors.
Las tres mejores ocasiones yo creo que han sido nuestras. Es la realidad, yo es lo que pienso, aún que el 60% de la posesión ha sido de ellos.
El Girona amb prou feines ha passat al mig del camp a la primera part, però l'últim quart d'hora va tancar el Barça a l'àrea visitant. Segons Mitchell, el resultat és injust.
Para mí es un empate. Ellos han tirado 8 veces, nosotros 7. No recuerdo un partido del Barça donde haya tirado tan poco a puerta. O sea, quiere decir que nosotros hemos trabajado muy bien.
En el capítol negatiu, més enllà de la derrota, pel Girona hi ha la lesió de Jan Couto, no fa bona pinta, i la targeta groga que va veure Arnau Martínez, la cinquena de la temporada, que l'obligarà a descansar en el partit contra el València Montilivi del cap de setmana que ve.
Gràcies, Miquel Agut. Mitchell, que per cert va ser expulsat per protestar, i acumula ja 4 vermelles en una temporada i mitja com a entrenador del Girona. Ahir, que es van jugar 3 partits més de primera, Getafe 0, Betis 1, Sevilla 3, Elx 0 i Cádiz 2, Mallorca 0. I aquesta nit juga el Real Madrid, que ho dèiem abans, és a 6 punts ara mateix del Barça, de manera provisional, i està obligat a guanyar, però compta amb el partit que té, perquè és la Real Societat.
Sí, el tercer de la Lliga, això sí, arriben moltes baixes, partit que començarà a partir de les 9, abans se'n jugaran 3 més, a les 2 Valladolid-València, 4:45 Osasuna Atlètic de Madrid, i a 6:45 Celta Atlètic de Bilbao. Encara primera, l'Espanyol ha de fer oficial en les properes hores la incorporació del migcampista del Celta, Denis Suárez, que arribarà, com ha cedit, a canvi d'una quantitat econòmica mínima, i el club blanquiblau n'assumirà una part del sou.
Això pel que fa al futbol masculí. A la primera divisió femenina avui també juguen els dos equips catalans, Levante Les Planes, que juga contra el València a les 4, i el líder, el Barça, que visita el Granadilla a les 6. I al marge del futbol, aquest matí tindrem nou número 1 mundial. Ara ho és Carlos Alcaraz, però a partir d'avui o ho serà Novak Djokovic o bé Stefanos Tsitsipas. Són els dos rivals que s'enfronten d'aquí una estoneta a la final de l'Open d'Austràlia.
Sí, d'aquí a menys de mitja hora, amb el primer gran slam de la temporada en joc, i també amb l'honor de ser el millor tenista home del món. Si el guanya Djokovic, a més, sumaria el seu gran slam número 22, igualaria Rafa Nadal com a tenista home, en aquest cas, que en té més.
I acabem amb bàsquet, com el futbol al Girona a Barça. Ahir es va jugar, en aquest cas, a Fontajau, i se'l van dur, en aquest cas, també als blaugrana.
Els de Saruna i Jessica Bichos van guanyar per 73-84, i també va guanyar la penya a la pista del Bilbao de 19 punts, 51-70. L'altre català de la CB, el Baxi Manresa, rep a 2/4 al Real Madrid al Nou Congost. A la Lliga Femenina hi van jugar els tres catalans, amb victòria de l'Esparun i Girona a la pista de l'Araski, 57-76, amb també victòria del Cadí la Seu a la pista del Leganés per 62-84, i amb derrota del Barça Sant Feliueng per 77-65 a la del Benvibre.
Gràcies, Oriol, fins ara.
Fins ara.
Hola, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia, Xavi, bon dia a tothom, com estem?
Bueno, en fred encara, sí. Amb aquesta onada que no acaba de marxar del tot, però que ho faran les pròximes hores, ens deies abans.
Sí.
Entre demà i dimarts ja estarem fora. però avui ens presenta un diumenge que torna a ser fred i potser un palet més que ahir tot.
Sí, gèlid, ara mateix l'ambient, per tant, molt, molt, molt fred, toca abrigar-se bé al sortir de casa, temperatures clarament per sota dels 0 graus a pràcticament tot el país, tot l'interior sota 0, a la que fem el salt del prelitoral cap a la Catalunya central i ponent, temperatures al voltant de 5, 6, 7 sota 0 ara mateix a les comarques de ponent, a 4, 5 cap a la Catalunya central, 8, 10 sota 0 a les valls pirinenques, també en alçada encara continua fent molt fred, o sigui que si aneu a esquiar, ben protegits d'aquest fred que més s'accentua pel vent que encara entra del nord, la tramuntana i el mestral als dos extrems del país, tot i que aniran a la baixa encara poden bufar amb cops moderats forts, sobretot a la zona del nord del Cap de Creus, a Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, un diumenge però globalment tranquil, amb més sol. Ahir vam tenir aquests núvols i alguns ruixats de matinada que queien en forma de calabruix, neu granulada cap al Vallès Oriental, al Maresme, molt aire fred en alçada, també arran de mar fa fred, temperatures ara mateix al voltant dels 5-6 graus a la ciutat de Barcelona, però com dèiem, a partir de demà puja la temperatura, ho notarem de dia, dimarts, dimecres, dijous, per donar la benvinguda al mes de febrer, però les nits amb l'arribada de l'anticicló continuaran gèlides a l'interior i al Pirineu. Insistim en això, sortim de l'onada de fred pel que fa a temperatures diurnes, sobretot, però les mínimes fora de la costa i de l'alta muntanya, amb grans planes de l'interior on hi viu molta gent, ambient molt fred, les mínimes poden ser gairebé tan baixes com aquests dies. Això sí, la mala notícia és que entrarem al febrer sense perspectives de nevades i pluges importants. Continuem amb aquesta sequera, esperant a veure quan podem anunciar un bon temporal de pluja.
Seria molt útil, la veritat, seria molt útil. Perquè si no, bueno, ja ho sabem, que en les pròximes setmanes hi haurà noves restriccions pel que fa al consum d'aigua. Gràcies, Martí.
Vinga, que vagi bé.
Uns instants i arrenquem en tertúlia. RAC 1.
Crudo Navajas, el último Mecano. L'espectacle més brutal mai fet a Mecano. Sorprèn-te amb les seves pantalles, leds gegants, ballarins, cantants i música en directe. Últimes funcions a la Cúpula d'Arenes de Barcelona. Compra ja les teves entrades a crudenavajasmusical.com.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't, amb TMB.
Tens un familiar amb Alzheimer o Parkinson que necessita ajuda? Cuideo, especialistes en l'atenció de persones grans amb demències. Cuideo, atenció a domicili de qualitat.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja a escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Última temporada a Barcelona. 13 úniques funcions al Teatre Poliorama.
Posa't en plena forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix, així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te'n membre ara. Emporta't una bossa d'esport de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Queden 5 dies. Basic Fit. Go for it.
Viu tota l'emoció de l'esport a la Liga 29s, a PortAventura World. Un esports bar de nova generació que fusiona gastronomia, esport i tecnologia, on podràs compartir l'emoció de les millors competicions esportives. Obert tot l'any. No cal tenir l'entrada als parcs per accedir-hi. Informació i reserves a PortAventuraWorld.com.
Porta l'autoconsum a casa teva instal·lant plaques solars. Estalvia el mateix temps que cuides el medi ambient. Troba instal·lacions de 4 kW amb 8 panells de 500 watts per només 6.500 euros amb IVA inclòs.
Dailon Renovables, especialistes en instal·lacions fotovoltaiques. 613-002625. 613-002625. Descobreix els beneficis a Dailon.es.
El 6 de febrer al Museu Nacional d'Art de Catalunya celebrem la 75a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment on premiarem el i la millor esportista de l'any i farem un homenatge als mites dels últims temps. Un dia de llegenda en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo, amb el patrocini de Repsol.
RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Què fa que un emprenedor sigui únic?
Work hard and make progress.
El seu compromís?
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme?
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra?
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses?
L'eina fa la feina i la mà te la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
The world, where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat amb l'impuls de CaixaBank Day One.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El portal notícies de RAC1.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
9 i 10 minuts.
Puede hacer es criminalizar al sector del ocio nocturno ni al resto de sus clientes.
Los votos del Partido Popular que hoy tenemos en las cámaras están a disposición del gobierno para cambiar esta ley. No necesita a Podemos.
Jo insisteixo, no vull enganyar ningú, es va donar un pas endavant important, però queden alguns arrells, i que no són menors.
Nosaltres no estem presents a les institucions per passar el temps.
Bona nit, Palau Sant Jordi!
Les 9 i 11 minuts del matí, doncs amb aquests ritmes funky que fan servir el pataro d'Oques Grasses. Què tal, Antonio Baños? Bon dia.
Bon dia.
Va ser ahir al Palau Sant Jordi, no?
No, però està escoltant la línia de baix i m'ha agradat.
Home, és que és un funky tremendo. Sí, bueno, perquè fan cançons una mica cada vegada que poses un disco d'Oques Grasses.
I cada cançó és diferent, no?
No saps ben bé com sonarà. Ja. Què tal, Ivanguera? Bon dia.
Bon dia.
Saps si el teu entorn, criatures, adolescències i tal, algú escolta Oques Grasses o no?
Ah, sí, però jo
sospites,
no? Sospito que sí, però jo confesso que no sóc cap experta.
Hola, Carles Fernández, bon dia.
Què tal, bon dia.
També ens acompanya l'Arturo Puente. Hola,
hola,
Arturo,
bon dia. És un nom sospitós, no?
A què, Oques Grasses?
Sí.
En quin sentit?
És foie.
Sí.
Però això és molt poc animalístic, eh? I tu per què voldries tindre
però
una
Oques Grasses? Alçades, després de 10 anys...
Bueno, deixem les oques que estiguin com vulguin. Sí, no et jutgeu en els cossos de les oques.
Que vols crucificar les oques, ara?
Crucifiquem.
Molt bé, Artur.
Gordofòbia.
Molt bé, Artur. Molt bé, Artur.
Bravo.
Sí, senyor.
Bravo.
Gràcies.
Bravo, Artur Puente.
Estiguin com vulguin.
La gordofòbia aquesta.
Perdoneu, però des de que no tenim procés, aneu cadascú i en cada tonteria ja...
Anem com vaques sense ferro.
D'aquí una estona... Perquè abans tothom deia el mateix, pim, pum, pim.
Com Déu mana.
Ara jo no sé per on sortireu. Ara no sé per on sortireu.
És més imprevisible tot, no?
Ah, jo ja sabia. A mi dreta, a mi izquierda.
Ara,
jo què sé, tio. Que torni el procés.
Ara, sisplau. D'aquí una estona saludarem al Jordi Bianchotto. A veure quan es desperti, pobre, perquè deu haver estat una nit llarga també, com tota la dels crítics i la gent que va anar, 18.400 persones al Palau Sant Jordi, van dir que era el cop que s'havia omplert més des que hi va haver la reforma, i en tot cas, bueno, senzillament des d'aquí el que vinc a dir és que crec que és una bona notícia que hi hagi un grup en català que ho peti d'aquesta manera i que tingui aquest poder de convocatòria en un temple que no sempre... És que ara sí que comença a repassar. Hi han hagut moltes bandes els últims anys a Catalunya i fins i tot si... Això, Baños, tema rock català, tu et sona si algunes bandes havien omplert el Sant Jordi a banda d'aquell... Sí. Saps aquell concert
macro,
històric?
Per separat.
Per separat?
No sé,
sí.
Si
omplert, Sopa de Cabra ho ha fet ara, en els últims 10 anys, diguem-ne, no? Amb els retorns.
Però
en el moment...
Doncs...
A mi no
Sopa
em sona
de Cabra
gaire,
Sant Traït, que era també... Tenia... Mm-hmm. tenia molt de tirada, però no sé si ho van omplir, perquè a mi realment jo no... Mm.
Però fins i tot ara pensant en Antonio Font, que fa molt poc ho va fer, sí. Ho ha fet ara, Antonio en el Font retorn. No grup... ho ha fet quan estava com, en actiu en la campanya anterior.
Aquest grup izquierdista que canta en català. No?
Exacte.
Que solo. Això també...
Solo canta en català.
Solo canta en català.
En recordar-me avui també que ahir Antonio Font era, crec que era a Mallorca, 12.000 persones també en un concert.
Fantàstic.
En fi, la bona salut, Zoo, i afegim aquí, que sí. També va passar fa poc per al...
I a Madrid?
Pel Palau Sant Jordi, va omplir el Wishing Center.
Cantant bastant.
Que a favor. Bueno, ara de seguida parlarem de diverses coses. Us he portat... Bueno, us he portat... Ens han portat una cosa aquí. Què et sembla? Què et sembla, Carles? Bueno, us llegeixo el paper que... És per esmorzar, això, eh?
Ah,
el
bé.
Paper que ens han portat. Diu, Dia Internacional del Croissant... Demà dilluns. Demà dilluns.
Ave Maria.
Per celebrar que demà és el Dia Internacional del Croissant i que aquest producte és un dels que més alegries ens ha donat darrerament, us oferim aquests croissants farcits de llimona, merenga, xocolata blanca, crema de vainilla, cookies i el banyat de xocolata negra amb perles i neula de xocolata. De la pastisseria Canal.
Olé.
Deixa'm obrir-ho, deixa'm obrir-ho, perquè clar...
Ara mateix som l'enveja de Catalunya.
Oi, 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 oi,
olé. Mare meva.
Oi, oi, oi.
Molt bé, molt bé.
Què és aquest escàndol?
Molt bé, molt bé. S'han de portar coses d'aquestes a les ràdios.
Per la dieta.
Per les soques grasses.
Estem baixos de sucre i necessitem una mica de sucre. Exacte. Per animar-nos, que estem aquí.
Molt bé, molt bé. Fuente, digues, has triat molt malament la cadira, eh?
No pensis. Sí?
No estàs molt lluny dels croissants.
Té molta capacitat.
Tinc braç. Però tinc el braç llarg. Exacte. Telescòpic.
Un quart de 10 del matí. De seguida enfocarem temes d'actualitat, però abans us he de preguntar per una cosa que em sembla meravellosa. Meravellosa. De les últimes hores, em sembla, el millor que ha passat. L'entrevista que la sucinta Marie Kondo va donar al Washington Post...
S'ha de vocalitzar bé i dir bé aquest nom, perquè així no té risc,
A veure, és que no sé si és Marie Kondo o Marie Kondo. Però és igual.
Encara té més risc. Sí. Potser diu amb la...
que és aquesta japonesa, que si no us en recordeu, què deu fer, 5 o 6 anys, que es va fer famosa, perquè feia aquella sèrie a Netflix... 2014, em diuen, mira, hòstia, gairebé 10 anys ja. Feia sèrie a Netflix, venia com xurros als seus llibres, sobre ordenar les cases. I feia allò de que s'havia fet tot un procés, havies d'anar a la casa, treure tot el que no volies, la roba, posar-la tota sobre el llit i començar a acomiadar-te una per una, i que, bueno, que l'ordre, la neteja, el com s'havia de plegar tot perquè ocupés menys espai, perquè s'havia d'estar en perfecte estat. Bueno, han passat els anys, Marie Kondo ha tingut fills...
És meravellós.
Hi ha tres, concretament. Hi ha caigut, tres, hi ha caigut de
i va
terra.
Va
fet
donar
un coyote, ha fet un coyote.
Aquesta setmana al Washington Post li van preguntar i diu, és una utopia. Tenir una casa...
Boníssim. És boníssim.
És el millor. De veritat, em moriré. Jo que sé que en constipat em moriré amb aquesta setmana.
I hauria de demanar perdó.
Una utopia,
hauria de demanar perdó. Perquè va fer sentir malament moltíssima gent.
Però espera't un moment, Carles. És que el millor de tot és que és tan bona... diu que ara prefereix passar estona amb els seus fills. Benvingut.
Anda, benvingut.
Tema. I d'això n'ha fet un altre sistema.
Hombre!
Que també dic, amb una mare tan sistemàtica, els pobres fills, poder preferirien que estigués endreçant. També t'ho dic.
Sí, perquè jo crec que la mare ja els deixarà fer el que vulguin. I tot per terra.
Ha fet un llibre que és El nou mètode, ja no es basa en desprendre's de les possessions, sinó en portar una vida plena i feliç.
Ja.
Amb llibre, amb
molt...
exemples, sí, de fotos...
Sí. Procura no relliscar amb el cotxet de joguet del teu fill que està passant. El que feia abans era incompatible amb la felicitat.
Era incompatible amb la felicitat. És que era evident que era incompatible.
Per això ha de demanar perdó. Per això ha de demanar perdó de fer sentir malament una pila de gent.
Sí, noi. Ella ho deia, que a la sèrie Netflix havia vist un parell d'episodis,
sí.
Que anava allà a les cases i deia, ara estic molt feliç perquè està tot tan desendreçat que ara ho ordenaré tot. Mentidera.
Mentidera.
Molt fort.
Sinvergüenza. Que és diferent que poc.
Saps la de gent que amb fills que pensava, bueno, jo això ho he d'aconseguir perquè si ho diu Marie Kondo, això s'ha de poder fer.
I sense fills.
Sense fills també.
Estic, ara sortiré a defensar-la.
Ara.
Perquè tu ets també d'aquests que tens per colors les coses. Primer, bé per Marie Kondo, si és japonesa, no, aquesta dona?
Sí.
Perquè sabeu que la natalitat al Japó és un dels grans problemes. Sí, tindre tres fills és un acte heroic al Japó.
Però ella no viu al Japó, no?
És igual, però els fills no se'ls van acabar vivint. Són japonesos.
Bueno, vostè perdoni,
També poden haver nascut a Santa Coloma de Gramenet i és el mateix argument. Procuro provar de defensar-ho. I a mi el que m'agradava és... Bueno, el que vaig rascar de Marie Kondo, perquè jo comprendreu... que el meu pis, en fi, Maricondo...
La deprimiria més que els tres fills.
Aprens però... molt més quan vius amb 40 metres quadrats.
Sí, però no, el que m'agradava era la idea de tindre poca cosa. De llançar coses, que és una cosa que mai he aconseguit, i a vegades m'agafen rampells. No us agafa. Sobretot a principi de l'estiu. I comences a buidar i llançar. Què és això? Jo per què tinc això? I coses que no saps ni què són. Pongos d'aquests que no saps ni què t'ha regalat.
Sí, sí, jo crec que...
Jerseis que et feia molta il·lusió que t'havia regalat una nòvia de fa no sé quants anys i diria... I llavors aquell moment...
Aquell
moment que a Catalunya, a Maricondo potser no ho sap, però a Catalunya ho sabem, que és la Revetlla de Sant Joan, que és cremar tot lo vell, que això ja abans dels seus llibres ja ho fèiem,
i que
a mi m'agradava molt. I o sigui que sí que hi ha aquest moment de no els carregueu de trastos. Ara, endreçalles, no.
Endreçar i és passar-se. Una cosa és passar del síndrome de Diògenes a llançar-ho tot, que jo crec que ho fem tots periòdicament al llarg de l'any. Vas acumulant.
Parla'ns dels teus fills i els testos de jugar, esports... Això és deu ser dificilíssim d'endreçar.
Jo recordo fa 3 o 4 anys una amiga que m'explicava, diu, el meu home ha descobert Wallapop. Qualsevol dia em posa a mi a la venda. Perquè ho està venent tot. Jo crec que Wallapop ha fet molt més per l'ordre que Maricondo.
Sí. Wallacondo.
Wallacondo, meravellós.
Ara el director i presentador d'aquest programa
està disposat. Ara està passant superràpid, oient.
Per problemes tècnics...
Allò que ens fa ell habitualment, que és enganxar-nos amb la boca plena, i l'hem fet amb ell.
10 minuts i dos gols de 10.
Estava inutilitzat absolutament.
Dia lliure amb Xavi Bundó. Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900-102-103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Si ets dels que juguen a l'11, per què has tingut un pressentiment? Perquè no hi ha ningú tan compromès com tu, o simplement pel moni-moni, en nom de les persones amb discapacitat d'aquest país.
Ben jugat!
Perquè quan jugues a l'11, fas que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde fa molts anys ja, per la Laureano, que és mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid, del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes lo que haces con tu mujer cada noche.
Ey, tranquilo.
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
7 minuts i dos quarts de 10 del matí, aquí els tertulians en feien com si no haguessin dinat en 3 dies. S'estan fotent croissants
com si no haguessin... Director,
capillet.
Perdó.
En absolut, jo no he dit res. Jo no he fet res. És més, estic malalt, jo. A mi deixeu-me en pau, jo no em trobo bé.
Pobre.
7 minuts i dos quarts de 10. Tenim una notícia d'última hora de fa una estona que ens arribava a la redacció al voltant d'un succés... A veure si puc... M'arriba la qüestió. Els Mossos d'Esquadra estan investigant una baralla en un local de Terrassa que ha acabat amb una víctima mortal amb un mort i amb tres persones detingudes. Hauria passat tot plegat a quarts de 12 de la nit, quan, per causes que, en fi, que es desconeixen, un grup de clients d'un establiment s'han començat a esbatussar i la policia ha obert una investigació. De seguida mirarem de saber-ne més detalls, perquè hi ha alguns mitjans de comunicació que parlen d'una ganivetada, que és una de les qüestions que, sens dubte, preocupen ara mateix en la plana policial i de seguretat del país. Deixeu-me saludar aquesta hora del matí al director general dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer. Senyor Ferrer, molt bon dia.
Molt bon dia.
Aquí trucàvem, de fet, per parlar de, en fi, de l'operatiu de divendres a la nit a la discoteca Waka, que ha generat moltes incògnites, però aprofito per preguntar-li què en sabem d'aquest cas a Terrassa.
Bueno, ha estat una discussió a l'interior d'un bar entre dos grups de persones, uns que hi eren, uns que sembla que han arribat, i hi ha hagut una agressió per arma blanca, i el que em consta és que hi ha tres persones detingudes com a presumptes responsables d'aquest persona que mor.
Tres persones detingudes ara mateix, eh?
Sí. De fet, és un espai que està relativament, m'han dit, a prop de la policia local, i ha estat policia local que ha pogut intervenir amb certa agilitat, i ara Mossos s'encarrega de la part de la investigació.
Ha passat al voltant de la mitjanit, segons ens diuen.
Sí, una mica abans de la mitjanit, em sembla. Sí, correcte.
D'acord. Només li volia preguntar al voltant d'això, perquè, en fi, sembla que se'n coneguin cada dos per tres de casos d'usos d'arma blanca que acaben amb víctimes mortals o amb ferits greus. Estan preocupats amb l'augment d'aquests casos, si és que hi ha un augment?
Bueno, l'any passat vam tenir algun ja repunt, alguna acumulació de casos al voltant d'algunes festes majors, també discussions, i de fet és una de les línies que estem treballant, la saturació de l'espai públic, en poder fer identificacions, escorcolls i poder eliminar el màxim d'armes blanques que puguem trobar, perquè és un supòsit doncs, que es va repetint.
Es va repetint. Però li donen alguna explicació? És a dir, per què hi ha més armes blanques ara que fa 10 anys, per dir alguna cosa?
A veure, n'hi poden haver moltes i segur que l'anàlisi és multifactorial. Sortint de la pandèmia també estem veient que les reaccions en caràcter general sense arribar a aquest extrem d'armes blanques també són més agressives i la gent ha sortit també amb un punt de rebot, si es permet, i així. I és una casuística doncs, que estem treballant per abordar d'una manera més planificada, amb una anàlisi calmat del fenomen més transversal, no arran d'un cas concret, sí. I per poder-hi donar solució a nivell policial d'una manera homogènia a tot el país.
Es troben més casos especialment, entenc, sobre una àrea del país? Entenc que és bàsicament a l'àrea metropolitana de Barcelona o és una cosa general?
No, no és només l'àrea de Barcelona. Evidentment, a l'entorn metropolità, com que hi ha més persones, es donen més casos. Però segurament hem de fer aquest anàlisi més pausat perquè doncs, l'estadística ha de ser més elaborada que senzillament comptar quants casos hi ha hagut i veure quines motivacions hi ha al darrere. Si hi ha temes associats a baralles, pur i dur, una baralla, si hi ha temes associats al darrere de salut pública i, per tant, derivades que van més enllà de la baralla és la conseqüència final, però que darrere poden haver-hi altres interessos. I, per tant, estudiar aquests altres interessos o aquests altres fenòmens és el que ens portarà a entendre perquè potser està passant més això i on hem de posar el focus, no? I és el que estem treballant per poder donar un pla de resposta a aquest augment d'agressions amb arma blanca.
En el cas d'aquesta nit de Terrassa, ja per acabar amb el tema de Terrassa, la percepció és que és d'una baralla o està vinculat amb alguna qüestió de clans o de, com deia, salut pública, de drogues? Té alguna cosa a veure amb això o és més una baralla, diguem-ne, normal, clàssica, una discussió?
Sí, no, jo ara mateix no tinc prou informacions per confirmar-ho. Sé que ha estat una baralla, allà hi ha hagut una baralla, i la investigació aclarirà quina és la motivació que pot haver portat a la baralla. Sí.
Val. Deixem parlar del que vam veure ahir, perquè la veritat és que va ser molt cridaner l'operatiu de Mossos a la discoteca Waka a Sant Quirze del Vallès, tenint en compte que és una discoteca que ha estat en primera línia de les notícies durant setmanes, ja no només pel famós vídeo de la fel·lació d'una menor, sinó per els diversos incidents que hi ha hagut en aquesta discoteca de tot tipus, no? De qüestions sexuals, però també al voltant del racisme, d'agressions de tot tipus, fins i tot contra la pròpia policia. Per què es va produir aquí ahir o el divendres a la nit aquest desplegament tan aparatós amb crec que era un centenar d'agents de Mossos, fins i tot amb un destacat grup d'agents antiavalots d'Arro?
Doncs això es du a terme en el marc d'un conjunt d'actuacions que ja fa uns mesos que s'estan activant en el conjunt del cos de Mossos d'Esquadra. I, de fet, dispositius així no és la primera vegada, ni amb la magnitud ni amb la rellevància, amb nombre fins i tot de gent. Nosaltres fa un parell de mesos ja vam explicar que començàvem una certa campanya recurrent d'inspeccions en l'àmbit de la policia administrativa, perquè volem garantir que els entorns de l'oci siguin entorns de l'oci nocturn, siguin entorns segurs. I precisament hi ha hagut alguns entorns en què en els darrers mesos han estat notícia per incidents de manera recurrent. Per tant, anem a posar el focus, no per acusar ningú, sinó perquè volem que aquests espais siguin segurs. I per tant, la policia ja ha de fer la seva feina per garantir que sigui així. Per tant, hem activat diferents línies i diferents capes d'actuació. Una primera, inspeccions en l'àmbit de policia administrativa, que vol dir que sense aturar l'activitat ni la, diguem, la festa que estigui tenint lloc, es dotarà una inspecció per comprovar si hi ha algun tipus d'infraccions o no associat doncs, als controladors, a la mateixa infraestructura, a les càmeres de seguretat, el que pugui haver. I això durant els darrers mesos s'han produït i s'han fet. Hi ha hagut diferents inspeccions i s'han assegat diferents actes de denúncia en diferents locals d'oci de Catalunya. La mateixa inspecció del treball a mitjans de l'any passat va fer una inspecció i va anunciar, en el cas d'Obaca, doncs, possibles infraccions en matèria de normativa laboral i es va publicitar en el seu moment. Després tenim un segon àmbit, una segona capa d'estratègia a l'hora de treballar la seguretat en l'àmbit de l'oci nocturn, que és la saturació de l'espai públic. Precisament a l'entorn del UACA, durant el 2022 hi ha hagut 265 denúncies. Els fets que s'han passat dintre o que han passat fora, però a l'entorn de la discoteca i de totes les discoteques es produeixen incidents. Per tant,
quan diu fets, perdoni, senyor Ferrer, quan diu fets, de quin tipus de fets estem
denúncies.
Parlant?
Denúncies. Denúncies, doncs, o furts, o robatoris, o lesions, o danys, diferents tipus, no?, de fets que s'han denunciat. Per tant, hi ha una estratègia de saturació de l'espai públic a l'entorn dels locals d'oci per garantir aquesta seguretat. I això a l'estiu vam anunciar també un pla de violències sexuals al voltant de l'oci nocturn que volia vetllar per això, recorreguts segurs i, per tant, un augment de la presència de la policia en els perímetres d'aquests espais d'oci per treballar precisament aquest fet delinqüencial que ens preocupava, que eren les violències sexuals. I això ho hem pogut veure en entorns doncs, com el mateix UACA, però també en entorns com les discoteques a l'entorn del carrer Marina, el Mugàvers de Barcelona, la zona del districte de Sant Martí, en què s'ha augmentat molt el patrullatge al voltant de les discoteques i s'han fet més identificacions i s'han fet més actuacions. I després hi ha una tercera capa, un tercer dispositiu, que són aquestes inspeccions que es produeixen doncs, avançada la nit, perquè tot el públic ja estigui dintre del local, s'atura l'activitat i llavors fa un escorcoll general de tothom, treballadors i el públic i els assistents que estiguin allà. Fa dos mesos, 100 policies, igual que el divendres, sí, van fer una inspecció en una discoteca de Barcelona.
Quina?
Van aturar l'activitat, van escorcollar tothom i també es van aixecar 11 actes de denúncia per tinença de drogues entre el públic assistent.
Quina discoteca era? Disculpi, senyor Ferrer.
Brises, al carrer Paral·lel, a l'Avinguda Paral·lel.
Cert.
Val? Es van fer 11 actes de denúncia. Què busquem? Doncs això, garantir a la seguretat en uns espais d'oci que són molt concorreguts i que en els darrers mesos acumulen doncs, una certa activitat com a mínim de fets que ens preocupen i que hi volem posar el focus. No per acusar ningú, sinó perquè els joves que hi assisteixin sigui un espai segur. I per tant, el cos de Mossos d'Esquadra posa aquests efectius. De manera cada cap de setmana serà així. Fa dos mesos ja vam dir, això no serà ni cada cap de setmana ni serà sempre, però de manera aleatòria anirem fent-ho. Es va fer a Barcelona fa dos mesos, s'ha fet ara al UACA, entremig s'ha fet en alguna altra discoteca de Catalunya, no són les úniques, i és un dispositiu doncs, d'un toc d'atenció de dir la policia pot ser que arribi i que fem un filtratge. De la mateixa manera que controlem si la discoteca té els efectius de seguretat amb els cursos que toquen, amb la normativa que toca, amb les sortides d'emergència que toca, amb les càmeres que toquen, doncs pot ser que de tant en tant aturem l'activitat i fem un escorcoll per detectar si hi ha drogues, si hi ha armes blanques o el que s'escaigui.
Quantes discoteques estan al punt de mira d'aquest tipus d'actuacions a Catalunya?
Les inspeccions en l'àmbit administratiu es fan periòdicament, doncs fins i tot dues vegades l'any, en una bona major part de les discoteques de Catalunya.
Sí, però no d'aquesta manera.
I es fan de manera periòdica. Les del primer nivell, diguem, sense aturar l'activitat, dos o tres vegades l'any, la policia de la Generalitat acaba donant a terme inspeccions per comprovar doncs, que el personal de seguretat està acreditat.
Clar, però...
I és una dinàmica que la vam recuperar sí, sí. A final del 21, perquè abans les discoteques estaven tancades, i des de finals del 21 fins ara doncs, hem anat calendaritzant.
Li pregunto perquè m'ha citat Brises i m'ha dit que és una discoteca que ja s'havia detectat que hi havia una certa denúncies també a l'exterior, igual que la discoteca Waka. Per això li pregunto quin tipus de quantes d'aquestes discoteques hi ha a Catalunya que puguin ser objecte de visites de batudes d'aquest tipus com la que vam veure el divendres a la nit.
Doncs poden ser totes. És que és una activitat que forma part del que la policia pot dur a terme si observem que en aquell entorn hi ha un focus d'atenció o de preocupació, que crec que és el cas, perquè portàvem mesos parlant d'incidents, i per tant hem de posar aquests dispositius doncs, per fer aquest seguiment i observar doncs, això mateix. Si hi ha tinença de drogues, o si hi ha molta presència d'armes blanques, si hi ha menors que han entrat a dintre i estan bevent alcohol quan no haurien, un seguit de requisits, que és el que la nostra funció és garantir la seguretat.
Senyor Ferrer, quan em parla d'una certa ordinarietat d'aquest tipus de coses que poden passar aquí i allà en diverses discoteques, pot passar que hi hagi un operatiu d'aquest nivell amb 100 agents a la Brises, no sé si també hi va venir l'Arro i va anar-hi antiavalots.
Sí. Sí, també van ser.
En totes aquestes operatius hi anirà el cap del cos dels Mossos d'Esquadra?
No, forçosament. El que passa que en el cas del Brises també hi era.
També hi era, en el cas de Brises, eh?
Sí, també hi era. Es tracta d'una discoteca que era a prop del districte de Ciutat Vella, amb un entorn molt concorregut, i el cap del cos de Mossos d'Esquadra és el cap operatiu del cos de Mossos d'Esquadra, i en un dispositiu d'aquesta magnitud, doncs el cap del cos hi assisteix, si considera que hi ha assistit, no per executar-lo, però per supervisar-lo, sí.
Deixi'm que em faci la impressió com a ciutadà, ara li pregunto també com a periodista, però que el cap del cos dels Mossos d'Esquadra va en operacions molt comptades en què es considera que hi ha una qüestió molt important al darrere. Si al final el que s'acaba trobant després d'una visita en un local són 10 persones de 900 que tenen... Era tinença de droga, suposo, no? No entenc que sigui una denúncia greu la que hi hagi al darrere, suposo, no sé si és una denúncia greu o no, però no deu ser el cas de més gravetat de tipus d'operatius que pot fer ara mateix els Mossos d'Esquadra, no? I per això la sorpresa de que hi vagi el cos dels Mossos.
Sí, però dos dispositius en un any em sembla que són comptats, com vostè deia, utilitzant la mateixa terminologia. Si això fos cada cap de setmana, podria entendre-ho, però precisament dos dispositius en el que portem de mig any, des que portem això en marxa, em sembla que són dispositius comptats.
El resultat de la visita, de l'operatiu, en aquest cas a Waka, va ser 10 persones, m'ha dit, em sembla, no? Denunciades per tinença de drogues?
Sí, en el cas del Waka, 11 era el Brises, 10 al Waka, sí, correcte.
Val, 10 persones. Es va trobar alguna altra cosa? Armes o algun tipus d'element?
A la inspecció d'aquest divendres, no. A la inspecció d'aquest divendres, no. Però... insisteixo, hi ha hagut tard de setmana en què el dispositiu en lloc de fer-se dintre s'ha fet a fora,
sí.
Hi ha hagut filtratges de fora i es treballa. Val? El diferencial d'aquest divendres és que els efectius policials havien de tenir una certa dimensió, perquè entrant en un local d'oci que hi havia 900 persones, però que n'hi podien haver unes quantes més, necessitava un dispositiu nombrós per poder-lo controlar amb seguretat.
Deixem preguntar-li per la part administrativa, perquè diu que també hi va anar la policia administrativa per comprovar els permisos, per comprovar els papers, per comprovar que, en fi, que tot se succeeixi amb la normalitat. Què van trobar?
No, durant el 21 i 22 hi ha hagut 2-3 inspeccions l'any en l'àmbit administratiu i s'han observat, doncs, en aquesta discoteca i en d'altres, petites, diguem, correccions, infraccions en l'àmbit de policia administrativa, doncs, de vigilants de seguretat que tenien o no tenien la formació o que tenien la formació caducada o que derivades d'aquestes. Llavors s'aixeca la corresponent acta administrativa de denúncia i es tramita a l'òrgan corresponent perquè sigui o no amb el procediment que toqui tramitat.
En el cas de l'operatiu de divendres també hi anava, no?, la policia administrativa?
En el cas del divendres hi anava la policia administrativa, sí. I en aquesta inspecció no es va trobar cap acte administrativa, però en la del 22 i en les del 21 hi ha actes de denúncia en aquest espai d'oci.
En el cas d'haver-hi trobat algun tipus d'incorrecció al voltant de la qüestió administrativa, la discoteca Waka hauria pogut ser precintada?
No, bueno, això dependrà, això els efectius policials depèn d'ells. Fins ara no ha estat així. S'han dut inspeccions en l'àmbit de la policia administrativa i s'han aixecat les corresponents actes de denúncia, igual que ho va fer Inspecció de Treball el mes de juliol i que va comunicar doncs, que es donava tràmit als expedients sancionadors corresponents a formar part de l'àmbit de la policia administrativa o dels òrgans d'inspecció que es caigui a dur a terme els procediments administratius que corresponguin en funció del que s'hagi detectat. I en aquest cas, fins ara, això no ha estat així.
Tenia alguna cosa a veure l'operatiu policial amb el vídeo de la fel·lació de fa unes quantes setmanes?
No, té a veure en que durant el 2022 aquest espai d'oci, com li deia, ha acumulat 265 denúncies de diferents tipus, ha estat focus de preocupació de molts caps de setmana seguits, i per tant doncs, s'havia de fer, a més del que ja havien fet durant l'any, un dispositiu d'una mica més de pressió per donar aquest missatge de que la policia està a sobre i que no deixem aquell espai com una zona franca.
Deixem preguntar-li per un parell de circumstàncies més que han passat en discoteques els últims mesos. Un és el cas Dani Alves, que es va fer públic fa unes quantes setmanes. L'altre cas és el de Saúl Gordillo, a la Sala Apolo de Barcelona. En el cas de Dani Alves, s'ha elogiat molt la feina que ha fet UCAS, la Unitat Central d'Agressions Sexuals. Està satisfet amb aquesta feina?
Miri, la UCAS és una unitat que fa, jo ara diria, parlo de memòria, però 2 anys que es va crear, i des d'aleshores està portant investigacions de primer ordre, i totes elles amb un nivell d'excel·lència i de resultats brillants. No només el cas d'aquest, sinó, per exemple, el cas d'Igualada, que ens va ocupar fa un any, diria que era el novembre del 21, que van passar els fets, i que al cap de 6 mesos va acabar amb la detenció d'una persona que estava sent molt buscada, que fins i tot algú va qüestionar si els Mossos havien deixat el cas aparcat perquè no ho trobàvem el qui era. És una unitat d'investigació excel·lent, que fa un treball completíssim i que doncs, dona resultats en una tipologia de delictes que ens preocupen i ens ocupen, com són les violències sexuals.
Deixem preguntar-li per aquest cas concret, perquè s'ha parlat molt de les zones VIP de les discoteques, senyor Ferrer, com zones en què poden succeir casos d'aquest tipus. Entre altres coses, s'ha estat qüestionant en l'última setmana particularment, amb entrevistes que s'han fet als mitjans de comunicació en aquesta ràdio, sense anar més lluny, amb gent que ha treballat en zones VIP, amb reportatges de tot tipus, apuntant que hi ha discoteques que utilitzen les zones VIP com una captura de clients d'alt poder adquisitiu i fent servir clients de la resta del local, no? Convidant a noies determinades que consideren en aquestes zones VIP, on va succeir el cas de presumpta agressió sexual de Dani Alves en aquesta jove de 23 anys. Els Mossos d'Esquadra han de fer algun tipus d'operatiu o un plantejament al voltant del que passen a les zones VIP de les discoteques?
Miri, el cos de Mossos d'Esquadra, en coordinació amb les empreses del sector, tenim una interlocució fluida. Fem formacions, xerrades i sessions per reforçar tot el que és la prevenció en l'àmbit de les violències sexuals. I ho fem en coordinació amb la Direcció General també d'Administració de la Seguretat, que és la Direcció General que manté una interlocució més fluida amb aquest sector. I volem seguir-la tenint, perquè crec precisament que algun dels casos que vostè ha mencionat s'hi han aflorat és per la bona actuació també del mateix local i dels vigilants. I per tant crec que aquesta és la línia a seguir treballant. Que els locals se'n facin corresponsables, que d'una manera coordinada a la que algú detecti alguna cosa s'aixequin tots els llums d'alarma i per tant que el local actuï, que s'activi la policia i que de manera coordinada doncs, es pugui treure l'entrellat del que passa, que es puguin doncs, esclarir els fets i si cal doncs, detenir els responsables i per tant és on estem treballant doncs, amb el sector de l'oci nocturn perquè això és un treball que o el fem amb ells o segurament tampoc ens en sortirem i per tant necessitem seguir aprofundint en aquest espai sobre la prevenció de les violències sexuals d'una manera molt transversal amb la patronal i els grups empresarials que hi ha al darrere que hi mantenim una relació fluida i reunions periòdiques amb ells.
Les zones VIP són perilloses, són zones fosques pel que fa a l'àmbit de les agressions sexuals?
No han de ser-ho. No han de ser-ho. I, per tant, en aquest compromís col·legiat entre els locals i la policia hi ha d'haver tolerància zero perquè hi hagin agressions sexuals o hi puguin haver agressions sexuals. En cap cas hauria de ser així i, per tant, doncs, seguirem treballant perquè tots aquests casos aflorin i puguem portar els responsables davant de l'autoritat judicial que responsabilitzin dels fets que cometen.
En el cas de Dani Alves es va parlar que, clar, les càmeres han donat bastant la raó a la versió de la víctima, amb les càmeres que hi ha al local, però no hi ha càmeres a l'interior dels lavabos. No sé si es plantegen si s'hauria d'ampliar la quantitat de càmeres que hi ha fins i tot en una zona tan íntima com un lavabo.
No, jo ara mateix aquest extrem el desconec, però sí que és cert que la quantitat de càmeres en els locals, quan es fan inspeccions precisament en l'àmbit administratiu, i es fan recomanacions de dir, escolta'm, hi ha zones fosques, hi ha espais en què no queden coberts, els mateixos locals incorporen més càmeres a petició d'aquestes inspeccions, no perquè siguin irregularitats, sinó perquè veiem que poden ser elements de risc i, per tant, col·legiadament acordem amb ells doncs, a reforçar les càmeres per prevenir futurs escenaris.
En el cas de la Sala Apolo i el cas Saúl Gordillo, estem parlant amb Pere Ferrer, el director general dels Mossos d'Esquadra. Abans m'ha parlat de la celeritat amb què ha treballat UCAS, amb la feina excel·lent en el cas Dani Alves, i amb la col·laboració i la feina que va fer la pròpia discoteca Sutton. En el cas Apolo va ser igual? No sé si va intervenir UCAS en aquell cas.
Desconec si la UCAS ja ha col·laborat, però estic segur que els investigadors que hi participen ho faran amb la mateixa diligència. I, per tant, s'esclariran igualment les responsabilitats.
Parlant de les càmeres, Saúl Gordillo va anar a declarar aquesta setmana i va dir que les imatges de la discoteca Apolo demostren que no va fer res d'il·legal. No sé si, des del seu punt de vista, les imatges són concloents.
El meu punt de vista, en aquest cas, és molt irrellevant perquè qui ho haurà de dir és l'autoritat judicial. I, per tant, doncs... Allà s'haurà de dirimir.
Vostè les ha vist, les imatges?
No. És una investigació que està judicialitzada i, per tant, no em pertoca supervisar investigacions que estan sota tutela d'un jutge, en cap cas.
D'acord, li faig un parell de preguntes més i li agraeixo moltíssim la seva presència. Per una banda, al voltant d'una qüestió que també està d'actualitat tot aquest cap de setmana i que està vinculat amb el que estem parlant, que és la llei del només sí és sí. Se n'està parlant molt aquests dies perquè, entre altres coses, ahir La Vanguardia assenyalava i apuntava, de fet avançava, el que després va acabar confirmant el govern d'Espanya, que és que volen que hi hagi una revisió de la norma. Aquesta setmana, en virtut d'aquesta norma, hem tingut el cas del depredador sexual que va ser alliberat a Lleida i que ha comès fins a 17 violacions, una d'elles la primera d'elles quan tenia 14 anys estava complint una sentència de 15 anys de presó i se l'ha alliberat 6 mesos abans. De cara a la gent que ens estigui escoltant, hi ha un risc alt que aquesta persona reincideixi?
Miri, si ha sortit 6 mesos abans, el risc és el que tenim avui i aquest senyor doncs està lliure. Jo no tinc al meu abast les avaluacions sobre el perfil d'aquesta persona. El que deien és que estava complint condemna per uns fets que són molt reprobables i que suposen, doncs, hi ha un element que ens ha de fer estar atents com a cos policial perquè no succeeixi o no repeteixi el que va produir en el seu moment. Jo crec que qualsevol modificació que es dugui a terme del Codi Penal, doncs, si ajuda doncs, a combatre aquest tipus de violències, doncs serà benvingut. Si les últimes revisions estan portant de manera generalitzada això, doncs si algú revisa, doncs trobo que pot ser una bona mesura si ens evita sortides abans d'hora de personatges que han estat acusats de fets tan greus i desagradables.
En el cas d'aquest cas de Lleida concretament, entenc que si se l'ha alliberat no hi ha una vigilància, no?, al voltant d'aquesta persona. No és possible fer-li una vigilància.
No, sí. Estem amatents. La policia no posa lupa sobre 7 milions i mig d'habitants, però és evident que hi ha persones que generen un interès més gran que l'altre pel currículum que poden arrossegar i, per tant, estem amatents alertats del que pugui succeir.
I acabo només amb una pregunta que també té a veure amb l'activitat dels Mossos d'Esquadra, que s'ha sabut aquesta setmana arran també del cas del Jazires. No directament ha sigut un operatiu, no ha sigut un operatiu dels Mossos d'Esquadra, però sí, en aquest cas, de la Policia Espanyola, de la Guàrdia Civil i també de l'FBI, la detenció d'aquesta persona que vivia a Girona i que s'havia radicalitzat al voltant del jihadisme i que, segons el diari de Girona avui, sembla que en la interlocutòria parlen de la, que pretenia temptar les platges de Benidorm. El fet d'aquesta detenció, d'aquest operatiu, fa tema més riscos a Catalunya i, per tant, ha de millorar o ampliar, diguem-ne, l'estat de tensió al voltant d'aquesta qüestió, des d'un punt de vista policial, no dic social.
Sí. A veure, l'alerta pel terrorisme gihadista ja fa uns anys que la tenim amb un nivell 4 sobre 5, sí. I no ha baixat. Tenim moments en què l'organització pot ser que estigui més tensionada pels moments. Per exemple, sempre als voltants de Nadal reforcem l'alerta, doncs, perquè és un període especialment sensible pel tipus d'objectiu que podria donar-se, però l'alerta s'ha sostingut i els cossos policials mantenen un seguiment. Ara en parlava de si hi havia persones que estaven seguint de manera especial, no? Doncs és un dels casos. Seguint de manera especial tots els casos de persones que poden estar a camí de radicalitzar-se i, per tant, aquí no rebaixem la tensió i és un focus important, i per això el nivell no baixa del nivell 4 sobre 5. Periòdicament es remet la mesa de valoració de l'amenaça terrorista i des de ja fa molts anys estem en aquest nivell. Per tant, els cossos policials tenim l'obligació de fer els dispositius preventius d'una banda, doncs com arran del cas d'Algeciras d'aquesta setmana, doncs de reforçar alguns espais, com pot ser la catedral, la seva família, o espais, diguem-ne, religiosos de diferent tipologia arreu de Catalunya, i a l'altra banda reforçar tot el que són les unitats, estar amatents de dir, escolta, com tenim, perquè pot haver-hi un cert efecte mimetisme, no? És a dir, pot haver-hi un grup de persones que estan transitant o que estem supervisant si hi ha algun trànsit cap a aquesta radicalització, i per tant, quan es produeix un fet així, és especialment sensible que no hi hagi un efecte mimètic, no perquè hagin finalitzat cap transició cap a un jihadisme molt radical, però sí que se sentin, doncs, inspirades per dur a terme una acció violenta, i per tant, durant aquests dies, augmentem aquest punt d'alerta en aquest àmbit.
Pere Ferrés, el director general dels Mossos d'Esquadra, li agraeixo moltíssim l'atenció en aquest programa. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vostès. Bon dia.
10 minuts i arribarem a les 10 del matí. Em permeteu que vagi 2 minuts a la publicitat i, si voleu, comentem algunes de les coses que s'han dit aquests últims minuts.
RAC 1.
A la ciutat, desplaça't millor. Viatja millor. Arriba millor. A la ciutat, millor amb bus i amb metro. Millor en transport públic. Més pràctic, més còmode i més sostenible. Barcelona't, amb TMB.
Tens un familiar amb Alzheimer o Parkinson que necessita ajuda? Cuideo, especialistes en l'atenció de persones grans amb demències. Cuideo, atenció a domicili de qualitat.
Cru de Navajas, el último mecano. L'espectacle més brutal mai fet a Mecano. Sorprèn-te amb les seves pantalles LED gegants, ballarins, cantants i música en directe. Últimes funcions a la Cúpula d'Arenes de Barcelona. Compra ja les teves entrades a crudenavajasmusical.com.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja a escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Última temporada a Barcelona. 13 úniques funcions al Teatre Poliorama.
Posa't en plena forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix, així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Fes-te'n membre ara. Emporta't una bossa d'esport de regal i entrena't 5 setmanes gratis. Queden 5 dies. Basic Fit. Go for it.
Viu tota l'emoció de l'esport a la Liga 29s, a PortAventura World. Un esports bar de nova generació que fusiona gastronomia, esport i tecnologia, on podràs compartir l'emoció de les millors competicions esportives. Obert tot l'any. No cal tenir l'entrada als parcs per accedir-hi. Informació i reserves a PortAventuraWorld.com.
Conductor i conductora, aquest missatge t'interessa i molt. Aparca els pàrquings Saba i Saba Barcelona Bamsa amb un 50% de descompte durant 3 mesos activant Saba Ticketless a l'app o a saba.es. Sí, sí, a meitat de preu. I també més còmodament. Paga menys i oblida't dels tiquets i els caixers de sempre. Promoció vàlida fins al 28 de febrer.
Prepara deliciosos gofres, crepes o pancakes gràcies a la selecció Gofretti de Gourmet La Vanguardia. Tres paquets de la seva fórmula especial de farines amb xocolata, julom, mels alemany i melmelada Canbec. A més, tindràs una degustació gratuïta a les botigues de Gofretti. Compra-ho ara a gourmetlavanguardia.com per només 35 euros. Patrocinat per Catania Escudier.
El 6 de febrer al Museu Nacional d'Art de Catalunya celebrem la 75a edició de la gran gala de Mundo Deportivo. Un esdeveniment on premiarem el i la millor esportista de l'any i farem un homenatge als mites dels últims temps. Un dia de llegenda en què els esportistes es vesteixen de gala amb Mundo Deportivo. Amb el patrocini de Repsol.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Des de que vengo aquí a todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar en si mateix ja és un fet cultural.
Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC1.
Tots som
més
1.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El punt de notícies de RAC1.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
5 minuts i les 10 del matí, doncs hem mantingut conversa amb Pere Ferrer, amb el director general dels Mossos d'Esquadra, i deixem preguntar-li al Carles.
Ostres.
Home, perquè
és
la persona de taula. La persona de taula que en sap més de la qüestió de la seguretat. A tu et va sorprendre ahir l'operatiu a Waka o no? Amb el resultat que va sortir, eh?
A mi per regla general, en tant que un dels principis bàsics de la policia és la proporcionalitat, uh-huh, em va semblar desproporcionat. A mi és el que em va semblar. Em va semblar desproporcionat perquè vull pensar que s'havia fet una petita investigació per veure què es podria trobar dins d'aquella discoteca, doncs perquè agents de paisà, perquè, bueno, per qui fos, doncs pogués traslladar informació, i per tant es feia això, i llavors el resultat és ben minso. Bé, és un advertiment, és enviar un missatge, però, clar, després de sentir el director... Ha hagut un moment que jo suposo que se li ha escapat, diu, però a l'entorn de totes les discoteques passen moltes coses, uh-huh, i hi ha delictes, ja. Jo crec que a l'espai d'oci nocturn tampoc caldria, diguem, criminalitzar-lo com la cosa més dolenta del món mundial, i que els que van a la discoteca a prendre's una copa o a ballar són potencials no sé quantes coses, eh? Perquè per mostra, la mostra és que doncs, ahir o divendres va donar el resultat que va donar el mateix Brises, que efectivament a l'exterior i també a dins és una discoteca on el públic doncs té, diguem, la mà lleugera, eh? I sovint hi ha aldarulls, però d'aquí a que totes les discoteques, etc., jo diria que és un excés. També em va sobtar ahir aquesta difusió d'aquest vídeo tan ben realitzat i tan, mm-hmm, tan polit, amb imatges clarament del cap del cos perquè es veiés que hi és, etc. Bé, jo insisteixo, a mi no em sembla proporcionat per el que s'ha aconseguit.
I què pot ser si no
hi ha... No, a veure, el director ho ha dit. Hi havia 1.000 persones, potser n'hi podien haver més. Clar. No sé l'aforament del Waka, però potser l'aforament és de 1.200, no ho sé. Efectivament, tu has de posar molts agents si el que preveus és una resposta conflictiva, perquè això, uh-huh, pot passar, doncs que entris i que d'aquestes 900 persones n'hi hagin 50 que comencin a llançar coses, a fer merder i tal, llavors et pugui produir un... no sé, una avalanxa... O sigui, has de preveure-ho tot. Però no va passar res. Per tant, que la policia administrativa és una policia que existeix abans de que els Mossos tinguessin competències genèriques, va ser de les primeres. I, per tant, aixecar actes, veure com està tot en condicions i tal, això és absolutament... I com bé ha dit el director, no s'interromp. Bé, jo crec que és cert.
No, divendres, però quan actua en principi només la policia administrativa.
Jo crec que hi ha un factor en l'oci nocturn a Catalunya que també és molt determinant i que potser també explica perquè els Mossos, després de tots aquests incidents, han necessitat fer una operació que té molt d'operació d'imatge. I és que a Catalunya hi ha discoteques més 16. i el Waka és discoteca més 16, és a dir, que poden entrar menors d'edat els divendres a la nit. La qual cosa vol dir autoritzat pel govern. Això a Madrid no passa.
No, però a Madrid hi ha una pila de discoteques. Si tu treus aquesta, el Vallès Occidental es queda sense discoteca. Aquesta és l'altra.
No,
a Barcelona, els xavals que tenen entre 16 i 18 anys, i si no, que truquin i escriguin, ara potser dormen, perquè han fet coses com Déu mana el dissabte a la nit, però van tots al Cocoa de Mataró.
Exacte.
Des de Barcelona surten
hordes
de pares.
No, perdona, hi ha un autocar que surt des de Barcelona.
Això és normal, que la ciutat de Barcelona no tingui oferta d'oci per a nanos de 16, 18 o 20 anys. L'havia tingut,
sí,
aquella tinguda, i ara què?
L'havia tinguda
el
Poble Nou.
El que vull dir és que els locals d'oci assumeixen una responsabilitat que és més gran perquè estan agafant menors, estan entrant menors, i suposo que té molt a veure aquesta responsabilitat extra de deixar entrar menors a discoteques amb l'operació d'imatge dels Mossos d'ahir.
Sí, però jo crec que s'ha de destriar el gla de la palla. O sigui, efectivament, si la discoteca Brisas, doncs, hi ha hagut un mort la setmana anterior a la seva porta, aquesta mereix una inspecció, i vaja, jo crec que no es discuteix. Si la discoteca Waka, doncs, a l'exterior ha tingut 230 i escaig denúncies en dos anys, doncs, efectivament, mereix una inspecció. Si a dins ha passat alguna cosa que al final resulta que el delicte suposat que hi pot haver és de difusió de les imatges i no pas
del fet,
que altra cosa és que això es pugui produir, que el servei de seguretat de la discoteca no s'hi posi, no ho aturi, etc. Això és una altra cosa, però de moment